Let it all out and dive deep in. Don't worry, go all the way. No fear, don't hide. It's over. You must feel lost. Els pròxims minuts els dedicarem a visitar Helsinki, capital de Finlàndia i la ciutat més gran del país. Es troba situada a la costa sud, a la riba del golf de Finlàndia. Forma part de la regió d'Uusimaa i és una ciutat força interessant, tant per la seva història com per la seva arquitectura, el seu vincle amb el Bàltic, els 100 quilòmetres de costa i les més de 300 illes que l'envolten, i també per la relació que té amb el disseny. L'any 1550 el rei Gustau I de Suècia funda Helsinki. El resum de la història de la ciutat ens el fa Lena Karppinen. Ella treballa a Visit Helsinki i amb ella vam tenir l'oportunitat de conversar a la capital de Finlàndia.
Helsinki se fundó ja durant la època sueca, en 1550, i fue fundado por el rei de Suècia quan Finlàndia formava part de Suècia. Y forzaron gente a mudar, a vivir en esa ciudad. Y quedaron, al final, la idea era competir comercialmente con la ciudad de Tallinn, pero al final no había competición porque unos años después también Tallinn empezó a formar parte de Suecia, entonces Helsinki quedó como un pueblecito para muchos años. Al final empezó a crecer solo en 1700 con la construcción de una fortaleza marítima y sobre todo en 1800 porque en la época rusa, en 1812, el zar de Rusia quería convertir Helsinki en capital de Gran Ducado Autónomo de Finlandia. Y así empezaron a construir un nuevo centro, el centro histórico hoy en día de Helsinki, y que es muy en el mismo estilo con San Pietroburgo. Y así llegó más gente a vivir en Helsinki, a administración, todo se mudó de Turku, la antigua capital de la zona de Finlandia, en Helsinki. Pero, por ejemplo, en principios de 1800 había 2.500 personas viviendo en Helsinki, entonces no era muy grande, empezó a crecer poco a poco. Hoy en día somos 600.000 en la ciudad, pero ha sido sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial el urbanismo aquí en Finlandia y llegaron en grandes cantidades gente aquí en Helsinki. Entonces ha crecido poco a poco y el centro histórico es sobre todo de 1700, 1800 y luego hay edificios hasta hoy en día.
Alguns esdeveniments que formen part de la història de la ciutat han deixat la seva empremta i són avui visita turística, com els Jocs Olímpics de 1952. De fet, a Helsinki era la ciutat escollida per la celebració dels Jocs del 1940, però la Segona Guerra Mundial no ho va permetre. El 1952 la ciutat celebrava els Jocs, avui podem visitar l'estadi olímpic. De fet, aquest no va ser l'únic esdeveniment esportiu. L'any 83 del segle passat, la ciutat organitzava el primer campionat mundial d'atletisme, el de 2005 repetia, convertint-se així en l'única ciutat que ha estat la seu del Mundial d'Atletisme dues vegades. Fet aquest primer apunt històric sobre la capital de Finlàndia, anem a descriure els atractius imprescindibles per una visita a la ciutat. Fora del centre urbà, els barris es van crear durant la postguerra. Aquests barris estan separats entre ells per zones de boscos. El parc central de Helsinki té 10 quilòmetres de llarg i s'extén des del centre fins a la part nord de la ciutat. En aquest parc es pot practicar caiac, fer running, bicicleta. De fet, és una zona d'esbarjo molt habitual dels habitants de la ciutat. Helsinki és una ciutat verda. El Helsinki més desconegut el trobem en els barris septentrionals i orientals i per fer una visita podríem sortir de la plaça Akaniementori. Allà trobem un interessant mercat que se celebra des del 1897. Cap al nord, zona verda, on s'integren els barris residencials d'Espoo i Vanta, i a l'oest, les illes que envolten la ciutat. Un dels barris que en els últims anys ha evolucionat és Kallio, antic barri obrer on avui viuen estudiants i artistes. Allà trobem bars interessants, botigues de l'última moda, botigues que sorprenen, i un altre dels barris que també s'ha de veure és a Pila,
situat al nord de Càlio. Allà encara trobem cases de fustes, el parc d'atraccions, el Museu de la Llar Obrera i el Palau de la Cultura. A més del casc antic, també cal passejar pel barri del Disseny. És en aquesta zona on podem seguir una ruta per descobrir establiments que ens ofereixen productes autòctons de disseny finès. També en aquest barri, el Museu del Disseny. I ara que parlem de museus, és un bon moment per escoltar la descripció que ens feia l'Helena sobre l'oferta museística de Helsinki.
Helsinki és una ciutat de los museos. No sé, en general en Finlàndia somos locos de museos, hay de todo tipo. En Helsinki hay más o menos 60 museos diferentes, aunque es una ciudad bastante pequeña, entonces muchísimos. De historia, de arte, de cultura, de todo tipo. Mis preferidos son los más grandes de arte, que es, por ejemplo, Kiasma, del Museo de Arte Contemporáneo, y Ateneum, que es el Museo de Arte Tradicional de Época de Oro, sobre todo, que es el cambio del siglo 1800-1900. Luego hay muchos, por ejemplo, de historia, también de historia nacional. El edificio es hermoso, es del principio de 1900, una pieza súper bonita con detalles que cuentan sobre la historia y la tradición finlandesa.
Si a Helsinki haguéssim de triar una icona arquitectònica de la ciutat, molt probablement triaríem l'anomenada Catedral Blanca, originalment Sant Nicolás. La catedral està situada en el centre de la ciutat. Es va construir com a homenatge al gran duc Nicolás I, tsar de Rússia. La catedral luterana de Helsinki és d'estil neoclàssic. L'arquitecte responsable va ser Carl Engel i aquest impressionant edifici venia a completar la plaça del Senat, on l'arquitecte ja havia signat altres edificis. La catedral de Sant Petersburg va ser el model en el que es va inspirar Engel per fer la catedral de la capital de Finlàndia. Sorprèn l'edifici on arribem per unes escales i també l'interior per la seva sobrietat, trencada per dues estàtues dels reformadors Martin Lutero i Philip Melanchthon. El púlpit daurat i l'orgue i la pintura que trobem a l'altar, que representa la deposició de Crist en el sepulcre, són pràcticament les úniques ornamentacions de la catedral. I de catedral a catedral. Segona visita obligada a la catedral d'Uspensky, la catedral de la Dormició. Es troba situada en una carena de la península de Katajanokka. Va ser dissenyada per l'arquitecte Alexei Gornostaev i inspirada en motius típics moscovites del segle XVI. 13 cúpules que representen a Crist i els 12 apòstols i està construïda amb maons vermells arribats de la fortalesa de Bormansan a Åland. És el principal temple de l'Església Ortodoxa de Finlàndia i està considerada com l'església ortodoxa més gran d'Europa. I d'aquests dos grans edificis que formen part de l'skyline de la ciutat, a la petita església situada des del 2012 a Kampi. És una petita capella anomenada la Capella del Silenci. Es va construir amb fusta. Les parets exteriors són d'avet i les interiors de lis fresat. La teulada està equipada amb una placa de guix que actua com a aïllament acústic. De fet, la Capella del Silenci compleix a la perfecció amb el seu nom. Allà trobareu un moment de recolliment. Well, I guess that I've been afraid to fly. I també s'ha de fer una visita a l'església de Càlio. Allà, presidint el barri i prop de la biblioteca i del parc de l'Os, es troba l'església de Càlio, un edifici modernista construït el 1912 i restaurada el 1986. Medeix 63 metres i va ser dissenyada per Lars Snob. Suomalinna és una fortalesa que es troba a 15 minuts de navegació de Helsinki Illa, en la que hi viuen unes 1.000 persones, que acull alguns museus relacionats amb la seva història i un museu de la joguina. El castell de Finlàndia és una visita interessant. Lena, de Visit Helsinki, ens explica la història d'aquest castell.
És fortalesa marítima, se llama Suomenlinna, que seria com castillo de Finlàndia, aunque el nombre en sueco es Castillo de Suecia, entonces eso ya cuenta la historia un poco de las fortalezas, de la fortaleza y de las islas. En total cuenta 6 islas diferentes. Allí también se encuentran unos museos y las fortificaciones que se fechan a 1700 y una parte también a 1800, porque durante la época rusa fue una fortificación rusa. Y ahí merece la pena visitar, sobre todo de invierno, yo diría. De verano es hermosa, hay cafeterías, ahí se puede hacer picnic también, bañarse, hay una playa pequeñita y todo. Pero yo personalmente me encantan las islas de invierno. Hace un frío horroroso, pero es hermosa con la nieve y con el hielo alrededor y todo. Vale, también de invierno, recomiendo a todos.
I anem a les recomanacions pràctiques. La companyia aèria Finnair té 11 vols setmanals des de Barcelona a Helsinki, un vol diari des de Madrid i 5 vols setmanals des de Màlaga. La companyia ens proposa visitar Finlàndia, però també ens ofereix la possibilitat de connectar amb 18 destinacions asiàtiques. Ens dona els detalls Xavier Roig, el director pel sud d'Europa de Finnair. Senyor Roig, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme, què tal, oients?
Bé, volia comentar justament aquesta possibilitat que ens ofereix Finnair, a més de viatjar fins a la capital de Finlàndia, per suposat cada dia, perquè cada dia hi ha un vol des de Barcelona, però aquesta possibilitat que ens ofereix de fer aquestes connexions amb Àsia.
Les 18 connexions d'Àsia, pues bueno, Helsinki està molt al nord, això fa que sigui un lloc idoni per fer un canvi ràpid en un aeroport que funciona, perquè tenim el savoir-faire dels nòrdics i que funciona tot l'any. I sí, ens apropa pues, 4 aeroports al Japó, 7 aeroports a la Xina, la capital de Corea, Seul, Tailàndia, Bangkok, Vietnam, Singapur, Índia... és el nostre fort, és el nostre fort. Primer Finlàndia i després pues, connectar via Finlàndia amb el continent asiàtic.
Important el temps d'espera en aquestes connexions, que és mínim.
Sí, és una única terminal on garantim que el canvi o el trànsit de maletes i de passatgers a partir de 35 minuts. No s'espantin. Aquest és el mínim. Totes les connexions que tenim quan s'arriba a Helsinki des de Barcelona, per exemple, és com a mínim una hora i quart. I en una hora i quart només hem de passar un control de policia amb el passaport perquè s'ha de marxar de la zona Schengen, que Finlàndia en fa part, i passar cap al continent asiàtic. No hi ha control de metall en trànsit a la sortida des de la zona Schengen, amb la qual cosa això ens acompanya. És un aeroport que té 3 pistes, una sola terminal. El màxim que hem de caminar per fer aquest canvi són 400 metres i bueno, tot són comoditats. Jo sempre dic que el millor que tenim com a companyia aèria és l'aeroport, que sense un aeroport que funcioni una companyia aèria no és res.
Té moltes dificultats, evidentment. Bé, doncs, Xavier Roig, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, per fer-nos aquest apunt sobre les recomanacions pràctiques a l'hora de viatjar a Finlàndia, però també a l'hora de fer extensions cap a determinats països asiàtics. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies, Carme, i a tots.
Adéu.
Adéu.
Una bona opció per visitar museus, accedir al transport públic i algunes atraccions turístiques és la Helsinki Card, targeta que podeu comprar a l'oficina de turisme. Pot ser d'un, dos o tres dies i el preu és de 46, 56 o 66 euros. També és molt recomanable agafar un vaixell al port per fer un recorregut per les illes que envolten la ciutat. La duració és aproximadament d'una hora i els paisatges interessants. I pel que fa a la gastronomia, recomanem fer una visita al Mercat Vell de Helsinki. Es troben al port i ens permet tastar o comprar productes autòctons. També interessant el format brunch, acostumen a servir-se a partir de les 11 i fins a les 3 de la tarda i trobarem alguns d'aquests restaurants que serveixen brunch en el barri de Kallio. Els arenques són un dels plats típics. Lena Karppinen de Visit Helsinki ens parlava d'aquest producte.
Se solía decir muchos años atrás que una mujer A una esposa buena tenía que saber preparar arenques en 100 maneras diferentes. Yo pues no soy una de ellas, pero es verdad, se come un montón. Y se organiza siempre en octubre un festival de arenque ahí en la Plaza de Mercado, que es el evento más antiguo en Helsinki. Entonces, que lleva más de 100 años, no se sabe exactamente desde cuándo, pero más de 100, quizás probablemente 200 años organizando este evento. Entonces sí, se come mucho pescado aquí en Finlandia y las patatas también, en todas maneras diferentes.
I sobretot no deixar d'estar el cafè. Finlàndia és el país on més cafè es pren. No sé si el millor, però en qualsevol cas sí que saben preparar-lo. Take it in. Pel que fa a les compres, estris de fusta, robes de llana i paraments de la llar, que en el barri del disseny trobareu botigues interessants, centres comercials per tota la ciutat i els magatzems Stockmann, on trobareu a la quarta planta un espai dedicat als souvenirs. També en el mercat podeu trobar parades artesanes. No massa coneguda, però d'excel·lent qualitat, la xocolata. Recomano la marca Karls Fager. I per acabar, algunes marques de disseny relacionades estretament amb Finlàndia. Aràbia, fàbrica de ceràmica amb més de 130 anys d'antiguitat. Trobareu els productes a diferents botigues del centre. Els Moomins, personatges de contes infantils il·lustrats als anys 40 per Tove Jansson. Trobareu ninos, però també tot tipus de productes, samarretes, punts de llibre, estris pels nens, tot el que necessiteu. Marimekko, una marca que es relaciona immediatament amb el disseny, un disseny alegre, amb estampaus vius, bolsos i altres productes. La marca està obrint botigues arreu del món. I Álvar Aalto, arquitecte i dissenyador, va crear fa més de 80 anys un taburet de tres potes, un disseny que avui continua sent innovador i modern. També el gerro de vidre amb formes ondulades. Aalto ha convertit aquests productes, aquests i molts altres, en uns clàssics del disseny. Qualsevol d'aquestes compres us recordarà el viatge a la capital de Finlàndia. You're not gonna...